Ràdio Vilafranca.
A una ullada a la ment, continuem parlant de les entrevistes de feina i de les preguntes que solen fer. Des de Domenys Ràdio, amb la Lourdes.
Doncs sí, Sílvia, darrera col·laboració del nostre coach de capçalera, del Jordi Llonc, per tal de que ens acabi d'explicar un tema que vam deixar pendent. Molt bon dia, Jordi, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé, molt bé.
A punt per l'estiu ja, que sembla que ha arribat ja, per fi.
Doncs jo crec que l'estiu ja ha arribat. És veritat que el que no ha arribat és la calor, encara que era típica d'estiu, el qual jo personalment agraeixo de tot cor.
Jo també.
Fa solet i és macos, però no fa aquella calda que després se'ns fa, recorda, eh?
Sí,
que
sí.
Se'ns fa llarg, i arriba setembre i octubre encara estem petit. O sigui que molt bé. I sí, amb ganes de, també de les vacancetes.
El mes passat parlàvem d'aquestes entrevistes de treball.
Sí.
Ara hi ha molts empresaris, sobretot sector d'hostaleria, de restauració, que estan contractant i deien que ens havíem de preparar aquestes entrevistes per no anar a cos descobert.
Sí, i sobretot ho parlàvem perquè ara, al setembre, és una època on s'activa molt la busca de treball, molt. Hi ha mesos molt claus, que és en setembre i març, on les empreses, no em preocupis per què, segurament perquè ens acaben contractes, són mesos on caduquen, busquen gent nova, etc, el que sigui, però s'activa molt la busca de treball per part de les empreses i estem davant d'una oportunitat i llavors totes les oportunitats s'han de preparar. No? Al final, la sort diuen que és l'encreuament entre una oportunitat i la preparació. I això és la sort. Quan es creuen les dues coses, tu tens una oportunitat i estàs preparat, normalment dius, oh, he tingut sort. Bueno, molt bé, però és que t'has preparat, ja està. Així de fàcil, no? I per això decidíem parlar d'això. És veritat que la passada vam parlar de què fer abans, perquè és que sempre anem una mica a peix descobierto, no? Anem despullats, vinga, a veure què passa. I no, estem parlant de què haig de fer abans, com ho haig de preparar. I vam parlar la entrevista passada.
Sí.
I ara, doncs, no... Jo diria que podríem parlar, si et sembla, de què fer durant l'entrevista, quan ens enfrontem a la persona que es vol contactar.
Doncs vinga.
Sí? Vale. Mira, jo et diria que hem de partir d'un concepte molt clar, que molta gent, jo que vaig passar-me molts anys entrevistant gent, centenars, la preparació que jo m'he fet acadèmica de tot, és el que m'ha portat fins allà. I això és el paradigma que tenim que tenir al cap. Ningú em contractarà per la preparació acadèmica, carreres, màsters que jo hagi fet. Perquè això ja ha fet la meva auxilia funció. És a dir, això ja m'ha fet que descartessin una pila i n'agafessin uns quants. Però tots els que van allà tenen la mateixa que jo. Per tant, ja no és un fet diferencial. Aquest fet diferencial ja ha desaparegut. No sé si m'explico, eh?
Sí.
No és, t'ho dic perquè dius, no, és que jo he fet ja tots els que estan aquí. Els que no estan són els que no ho han fet.
Clar.
Per tant, això ja t'ha tret d'una minoria, vale? Ja t'ha tret d'una minoria de gent que, pam, que esteu aquí per allò. Però al final et contractaran per el que siguis capaç de transmetre quan creues la porta i quan les dues o tres persones que t'entrevistaran, siguin els entrevistadors, veuran en tu un fet diferencial que et diferència dels que han fet el mateix que tu, però a més tu aportes coses que són diferencials. I això ho hem d'aprendre, perquè de vegades m'he trobat amb moltíssima gent, no, que va i clar, creu que com que ha fet equips carreres i tal, quan allò l'agafaran. No.
Clar, perquè carreres... aquest és el requisit, no? És a dir,
clar,
tu poses, no? M'imagino que tu com a especialista en recursos humans, doncs ja demanaves, no?, que tingui el... M'ho invento, el batxillerat. Que tingui la carrera de periodisme, no? I que tingui el màster en... Un màster. Clar, tots els que han passat aquest filtre han de tenir això.
Ja són els que estan allà.
Clar.
Per tant, tots els que estan allà competeixen, ja tot el que més s'ha borrat, i els que estan allà competeixen amb les mateixes circumstàncies. Per tant, es deixa de ser un fet diferencial. Vale? Molt bé, efectivament. Molt bé. Llavors anem a dir... quan creuem la porta, comencem de zero, sí? Uh-huh. Per tant, el primer que hauríem de mostrar, no? Jo el que aconsellaria són dues coses, no? Una és una actitud positiva, és a dir, no val l'actitud negativa, és que no sé, és que tinc una mala sort, és que no, has de mostrar entusiasme, força, però sense ser arrogant. Aquí hi ha una petita línia que divideix l'arrogància amb la positivitat. Uh-huh. Dir, positivitat és dir, mira, això ja ho he fet, però si no ho sé fer, puc aprendre, perquè clar, aprenc ràpid. Això és positivitat. Uh-huh. Sí? No és arrogant, no, i arrogant és això que m'esteu explicant, mare de Déu, això, a puto el nas. No, uh-huh. Perquè no. Estàs cometent un error.
Vas de sobrado, no?
Sí. Rosa l'arrogància, vale?
Vale.
I tot allò que pot molestar o semblar despertar segons quines sensibilitats, ho hem d'oblidar, perquè no coneixem les persones que tenim davant.
Clar.
M'explico? Tu pots utilitzar segons quines expressions amb persones a les que coneixes, però quan tu no coneixes, has de ser estar neutre amb les teves expressions. El que de veritat que ajuda molt és jo aprenc ràpid, és probable que això, bueno, segurament vosaltres ho feu millor, jo ja ho he fet, però jo aprendré el sistema de l'empresa segur. Bueno, però això és, ostres, que no, una actitud molt positiva, de dir, ja ho sé fer, però, no, però és millor es fa d'una altra manera, perquè les coses no es fan d'una sola manera. Bo. Uh-huh. I el més important també és quan arribem a l'entrevista ser cortès i professional amb tothom amb qui em trobi, amb el personal, amb la secretària, amb la que em dona l'entrada, perquè no sabem després qui pot donar opinió sobre mi. Vale? Per tant, és crear una bona sensació de tu des del moment que entra. És veritat que jo recomanaria sempre, quan acabem, enviar un correu electrònic d'agraïment. No me'n vaig i m'oblido, envia un correu electrònic d'agraïment, de dir, senyors, no, més enllà del resultat, vull agrair-los la comoditat amb la que m'he pogut sentir, el seu temps, etc. M'he sentit còmode, he fet una entrevista molt professional, i més enllà de que m'agafin o no, hi ha pres. Punt 2.
Ostres, això no ho hauria fet mai jo.
Bé, doncs és molt important, perquè estem parlant de marcar fets diferencials, i això no és fer la pilota, això no és fer... Això, i a més és veritat, són persones que cobren molts diners, que tenen poc temps i m'han dedicat una hora i mitja, dues, mitja hora, no ho sé, el que sigui, a mi. Doncs està bé d'agrair-ho. I és veritat que marca un fet diferencial, perquè és, em recorden abans, després de mi ha entrat molta gent, però jo després marco un fet diferencial. És gràcies pel seu temps, gràcies per allò. No sé com quedarà el resultat, però a més allà el resultat hi ha pres i els vull agrair el temps que m'han dedicat. Punto. Ja està, no cal més.
Molt bé.
Mira, durant l'entrevista se'm diran moltes preguntes, no ens donarà temps a veure-les totes, evidentment, les que a mi se m'ocorreixen, que són les més recurrents i que més solen sortir. Primera, hem d'estar preparats per qualsevol sorpresa. A la vida no es pot tot portar preparat, tot, mai. Mai. És igual, tu pots preveure mil coses en un viatge que et sortiran coses que no havies previst.
Clar.
Tu pots preveure mil coses en un client que et sortiran coses que no havies previst. Tu, Lourdes, pots preveure mil coses amb un entrevistat que et dirà coses que no havies previst i se sortirà per camins que tu no havies previst. Doncs amb una entrevista passa igual. Però si hi ha una sèrie de preguntes, i si no són aquestes, són variables sobre la mateixa, que d'alguna manera sortiran sí o sí, perquè és el que l'empresa necessita saber de tu. I el primer que et pot preguntar és que cuéntame, explica'm sobre tu, cuéntame què te passó, saps? Com el problema de la sèrie. No? Explica'm sobre tu, vale? I aquí no ens hem d'allargar massa. No, hem d'intentar... És que l'habilitat amb... No hem d'intentar vendre, hem de fer que la gent ens compri. No vendre, que la gent ens compri. Vale? Hem de ser escuets, frases curtes però impactants. I aquí l'únic que hem de fer és resumir la carrera professional, però sobretot destacar els logros. Vale? Qualsevol logro és important. Mireu, jo vaig estar fent això i allà m'han donat aquest projecte i en aquest projecte vam guanyar, pam, el que sigui. Això portem una mica preparat. Després ja veus molta gent... Aquesta és la primera mala imatge que donem, Ens fotem allà sentats i l'entrevistador diu que no s'ha preparat res. Està aquí... I com si que tot li agafa per sorpresa. Home, prepara-t'ho, perquè és una mostra de respecte per ells, també.
Clar.
De dir, mostra interès. Després, el que és més important també és... Ens preguntaven dues coses claus, i això que es diu gairebé sempre surt. Quina és la teva fortalesa? Aquí la gent no sol dubtar gaire, vale? Bueno, aquí mencionem una fortalesa pel treball, doncs no sé, soc constant, aprenc ràpid, soc lluitador, soc una persona competitiva, soc algú que quan m'hi fico la banya, la fico, se'ns ocorrirà. Però llavors n'hi ha una altra que ve immediatament, que és per, també per Madinsa, que és quina és la teva debilitat.
Aquesta és fotuda, eh?
Sí.
Perquè jo, més, penses una vegada, molt, no?
Clar, i dius, ara, ja diré una cosa i veuran que sóc dèbil. No, diré una altra. De vegades jo ja amb broma i tot he arribat a dir, bueno, ja la tenim, no cal que digui res, la falta de modèstia, no? Perquè si no tens cap debilitat és que ets perfecte, no? Llavors hem de ser capaços de preparar-ho, això, i de portar una pregunta de resposta que sigui real, no cal que ens inventem. No, ningú és perfecte, tots tenim debilitats. I hem de recordar que per un entrevistador, que tu reconeguis una debilitat, és una mostra, primera, d'honestitat, però segona, de creixement, perquè tu no pots créixer si no coneixes les teves habilitats. D'acord?
Sí, totalment.
Tant no pots millorar. Si tu no en tens cap, dius, tu vius a la inòpia. No.
Sí, tal qual.
És veritat, no, és com dir, no, jo faré aquest circuit, l'has vist mai? No, però el faré. No, ja, l'has estudiat, saps les teves habilitats, saps allà on pots créixer. I aquí és important nombrar una debilitat que tinguem i que sigui real, però dir, però com que la conec, ja fa temps que estic treballant a millorar-la. I la vaig millorant. Ja està. I això, escolta, queda...
I quedes de conya, no?
De conya. Saps? I va, doncs mira, no sé, eh? Doncs mira, de vegades faig molt multitasking, molta multitarea, i m'hauria de centrar més en el més important i oblidar-me de l'urgent. Però és una cosa que estic millorant, de veritat, perquè ho conec, doncs cada dia intento millorar-ho, bé, doncs ja està. El que està entrevistant diu, bueno, pues ja anem bé, no? Un altre d'aquests faran també, és parlen d'un desafiu que hagis afrontat a la teva vida.
Oh.
I com... Però no tant a la vida com ells ho enfocaran més amb el treball, però també val, eh? La vida és un treball continu, eh? On ens aixequem cada dia i cada dia hem de treballar, no? Mira, aquí jo recomanaria aplicar un mètode que nosaltres sempre en diem, que és el mètode STAR, ¿vale? Estrella, STAR, eh?
Sí.
Que és anar a la situació, però no, és que sense adornar-nos, perquè si comencem, mira, jo una vegada tenia 15 anys i tal, i l'entrevistador també s'adormen, els entrevistadors, eh? També desconnecten, de dir, uf, hòstia. No, mètode STAR, ¿vale? STAR. La S és de situació. Digues la situació. Jo una vegada em trobava en una situació que jo era venedor i estava davant d'un client. Sí?
Sí.
Què havia de fer? La T de tarea. Quina tarea? Havia de vendre-li un producte que jo pensava que em compraria. Quina acció vaig fer i quin va ser el resultat? És a dir, vaig anar a veure un client que havia tingut un problema seriós amb nosaltres, que ja no ens volia comprar mai més. El que vaig fer és dir-li equis, i el pla d'acció que vam marcar va ser tal i el resultat tal. Sí?
I ja està.
I tu les estructures. No diguis que no has tingut mai cap problema, perquè, ostres, quan t'ho he dit a tu, que sí que se t'ha ocorregut.
Uns quants se m'han ocorregut ara mateix.
Que sí? Doncs pues ja està, no? Pues, sobretot, ves preparat en una situació i explica-la d'aquesta manera, no? I de veritat que fliparan, perquè no et quedis una altra vegada pensant, bueno, pues no sé, bueno, pues hi ha coses que ja les podem portar preparades, i aquesta és una d'elles, eh? Uh-huh. Una molt important, que ja la vam comentar, em sembla, el programa passat, però la vull repetir, és que tenim que conèixer l'empresa.
Sí.
Perquè quan hem parlat de nosaltres, segurament ens preguntaran què sabem de l'empresa.
Sí.
I si no sabem res, o no, miri, jo crec que vostès estan lligant a vendre plats. I diran, aquest tio no s'ha interessat per nosaltres. Ara si tu li dius, no, sí, he entrat a la seva web i ja he vist que vostès tenen 56 oficines per tot Espanya, que tenen equips empleats, he vist comentaris que és una molt bona empresa, joder, ja està. Diu, hòstia, aquest tio s'ha preocupat, o aquesta senyora s'ha preocupat de mirar, de preparar-se i de veure a quina empresa vol entrar. Perquè si no, donem la impressió que te la dona moltes vegades, i que és veritat, de que vaig a tot i disparo a tot el que hi ha.
Clar.
Que potser ho faig, però no puc donar aquesta impressió allà.
Clar.
Perquè aquell senyor dirà, bueno, si no l'agafo jo és igual, perquè aquest m'ha tirat 40.000 currículums.
Clar.
No ve perquè la meva empresa l'hagi captat i l'hagi quedat atenció, no. Bé, perquè aquest va tirant, i ja està.
Clar.
Ja està, no passa res, però ja perd interès.
Uh-huh.
I una pregunta clau, amic meu, que això segurament te la guardaran pel final. Escolta, mira, ens ha agradat, però ara explica'm per què creus que és el candidat adequat.
Oh.
I aquí, Aquí es desfan els flams més xulos, es desfan aquí. No, en sèrio, eh? Per què creus que ets el candidat, no? Bueno, aquí és... Jo aquí començaria dient, jo no puc saber que sóc l'adequat perquè no he vist els altres. El que sí li puc dir, vale? I aquí és a resumir, fer un resum del que hem estat parlant, les teves habilitats, les teves experiències, els teus logros, com ets, que ets constant, que vols, ets ambiciós, que vols créixer, que busques una empresa gran a on situar-te perquè creus que allà ella et donarà els recursos i les possibilitats necessàries, etc. Però comencem no dient, crec que sóc el candidat, és a dir, no ho sé, jo em conec a mi i sé el que jo puc fer. No he vist els altres, però sí li dic que jo tinc pam, 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 i resumim una mica tot el que l'entrevista ens ha portat. Vale, aquestes són les respostes més intel·ligents perquè trenca els esquemes. Clar. Ell, o sigui, el que esperes és per què és el candidat adequat? Diu, home, jo sóc l'adequat perquè... Bueno, és que, clar, però estàs parlant perquè és el que espera que diguis. Però quan clar. Tu dius, jo no sé si sóc l'adequat perquè no he entrevistat en els altres, això ho sabran vostès, però sí que els hi puc dir que jo em conec a mi i sé el que jo puc fer. I aquí és on hem d'aprofitar cada pregunta que et fa un entrevistador, un client, és una oportunitat que t'estan donant una altra vegada de dir tot allò que tu volies dir. I no. Aquesta és la gran pregunta que et dona l'oportunitat de tornar a resumir i deixar-los a la seva ment allò que per tu és important que ells sàpiguen de tu. Allò que tu creus que és important, que et farà diferenciar de la resta. I ara és quan has de deixar anar totes les teves qualitats. Partint de, jo no puc parlar de mi només, si no puc parlar dels altres, puc parlar de mi només. Per tant, els explico el que jo puc oferir. I això és clau.
Escolta, Jordi, una consulta. Darrerament s'estan veient moltes entrevistes conjuntes, dinàmiques. Això jo no estic acostumada, això ja em supera. Aquestes com s'enfronten?
Ara, mira, ara fan moltes dinàmiques de grup, sí? Junten els candidats o fan el que es diu un business case, vale? un cas de... Vas a l'entrevista, hi ha per postos intermitjos, eh? Hi ha això més... Intermitjos i alts, però es fa molt. Mira, la primera, la dinàmica, vale? Dinàmica de grup, consells, t'ho dic perquè també això m'ho havia preguntat molta gent, nosaltres en fèiem ja, en fèiem molts anys, en fèiem de dinàmiques. Què intenta la dinàmica de grup? Veure dins del grup com et comportes. Per tant, una de les coses que has de fer és evitar intentar imposar-te. Punt 2, i evitar no deixar parlar els altres. Sí? Que no és allò, jo tinc raó perquè són... Normalment fan uns casos, és el caso él, que és molt típic, eh? De la dona que creua un pont, la mata, no tens que dir qui és l'assassí, l'amic, el loco, l'amante... Bueno, en fi, és un cas molt curiós que dona per molta discussió. Però allà pots veure qui no parla, vale? Qui intenta parlar massa, qui no deixa parlar, qui vol imposar, dir, home... És que està claríssim. No, està claríssim, no. És, escolta, entenc el que tu dius, és veritat, tens raó, però jo també penso... Ah, exactament. Recorda que el penso és el borrador universal.
Sí, sí.
Borra tot l'anterior, però queda molt bé. Perquè, doncs, ja, ara que li he donat la píldora, tu no et passa tu que quan et diuen coses d'aquestes, dius, ara jo pero, no? Ja. Carinyo, molt bé, aquest arròs, molt bo, no?
Però...
Pues igual. Quan jo preparo l'arròs a casa, tothom, sí, tot molt bo, tal, però ja, però, la sal...
Ja l'has fet, ja l'has
fet. T'has carregat, vale? Però la dinàmica s'ha d'afrontar des del punt de vista de vull parlar poc, busco consens, és a dir, intento que els altres consensin, vale, escoltem una cosa, totes les opinions són bones, però ara hauríem d'intentar agafar el millor de cada una per arribar a una conclusió de grup. Què us sembla? Vale? Això, vamos, aquí ja et comença
molt,
a fotre...
Molt proactiu, no?
Ah, exactament. Que siguis proactiu, però sense arribar... És que la gent es perd en les dinàmiques de grup. Dic en sèrio. Surt l'autèntic jo. T'acabes oblidant que estàs en una dinàmica menjant 3 o 4 observadors, perquè, clar, ho veus claríssim, que el culpable, no sé, és el loco, i comences a dir a tothom que és gilipolles. Perquè, perdó per la paraula, eh?
Sí, sí, però, tal qual.
Escolta, si és el loco, no ho veieu o què? No?
Bueno, clar,
ja
és...
ja t'estan descarificant, perquè, bueno, no. Aquest tio, quan tingui un problema amb el grup, amb l'equip...
Me'l destrossa.
Buscar consens, sí, segur, d'acord? Intervenir poc, però d'una manera efectiva. donant les rols de més també, perquè també la tenen, agafant coses que digui el grup per tu poder-les llançar, de dir, bueno, amb això que hem dit, jo crec que estem tots d'acord, però vinga, ja tenim una cosa. Perquè això et fa líder de grup, vale? Això és el que busca la... No busca res més, les dinàmiques, eh? I en casos de puestos ja una mica més complexes, es fa ara molt el que es diu el business case. És a dir, tu vas i et donen un cas, que té 3 o 4 fulles, on tu te l'has de preparar i dies després has d'anar i exposar aquell cas. És com si fas un examen oral, vale? Com el solucionaries i fer el que es diu un roleplay. Això és complexa, i és complexa, però es tracta de preparar-ho bé i de ser com tu ets. Però això ja és per posicions una mica més mitja-alta.
Vale. Serien rols més...
Però sí que quasi tot és un roleplay, que vas allà, un fa de client i fan aquell cas que t'han donat, te l'han deixat preparar abans, eh? O, de vegades, no, tanquen en una sala i donen 3 o 4 hores perquè te'l preparis. Però la majoria de vegades, si és un cas complex, te'l deixen emportar a casa. A vegades ho preparen, allà que s'analitza, primera, com has afrontat el cas, si has utilitzat el mètode STAR, que us el recordo, vale? Us el recordo, mètode STAR, recordeu que el parlàvem, que és fer la situació, la tarea, quina acció i el resultat. Vale? Ja està. Vale? I llavors és també com t'expresses, com et mous, com parles, com comuniques, etc. Són entrevistes més complexes. És veritat que cada vegada es van complexitzant més. Per exemple, tot això que estem dient de les entrevistes, de l'entrevista que et preguntes, que això sí o sí, aquest filtre l'has de passar segur, Això que estem dient ja ara ja segurament és una segona fase, si passes el primer filtre, però són preguntes que sortiran. Però és veritat que abans hi havia una persona que entrevistava i ara solen ser 3 o 4. Amb la qual cosa, a tu també et fa trontollar una mica més, però bé, al final és el que hi ha.
Doncs sí.
És el que hi ha.
Jordi, com sempre, un veritable plaer tenir-te avui, darrer dia abans de marxar de vacances aquí al Penedès en xarxa, i res, desitjar-te un bon estiu.
Vinga, que igualment que passeu un estiu fantàstic i ens retrobem.
Perfecte. Moltíssimes gràcies, una abraçada.
Adéu.
Vull quedar i explicar-nos la vida i tenir temps per riure i temps per plorar. Escoltar que tens una ferida i que encara no saps com es curarà. Vull sentir les històries de sempre que et fan tan feliç quan tornes a explicar. Una llàgrima vol esclatar, t'he trobat a faltar.
Un dels grups que tocarà la Festa Major de Vilafranca és Buhos, i amb aquest T'he trobat a faltar ens portarà al flash informatiu de 11:45.
No puc imaginar el futur si no el visc amb tu, sempre al meu costat. Quants cops t'hagués dit que t'estimo i massa vegades m'ho he empassat. Una llàgrima vol esclatar, t'he trobat a faltar.
Que si és un regal aquesta vida, és perquè la visc al teu costat. La meva ànima avui et somia, i és perquè et troba molt a faltar. Que les pors que avui ens castiguen, ens fan forts pel que vingui demà. Una llàgrima vol esclatar, t'he trobat a faltar.
T'he trobat a faltar. Quan recordo els dies a la plaça i ara passo i veig que estàs sol a aquell banc. Et quedaves sempre a dormir a casa i saltàvem al foc la nit de Sant Joan.
Ara se'n fan eterns els diumenges i es fa fos després de dinar. Una llàgrima vol esclatar, t'he trobat a faltar.
Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un darrer repàs aquest matí a les notícies del Penedès en xarxa. La Bisbal del Penedès acull el curs de dinamitzador poliesportiu adreçat a joves d'entre 16 i 29 anys.
Com dèiem, està adreçat a joves d'entre 16 i 29 anys en situació d'atur que estiguin inscrits al programa de garantia juvenil. La setmana passada va començar el curs de dinamitzador poliesportiu a la Bisbal del Penedès. La inauguració va anar a càrrec del conseller comarcal de Joventut, Marc Palau, l'alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferrer, i el responsable de formació de la Cambra de Comerç de Tarragona, Josep Oriol Fernández. Aquesta nova formació està reconeguda per l'Escola Catalana de l'Esport amb inscripció al Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya i està adreçada a joves d'entre 16 i 29 anys en situació d'atur que estan inscrits al programa de garantia juvenil. Aquest curs s'ha organitzat conjuntament entre la Cambra de Comerç de Tarragona i Jove Baix Penedès i es durà a terme al CMC i al Pavelló Esportiu Municipal. Aquest dijous s'inicia la quarta edició del cicle de tastos al pati de Can Guineu, una proposta impulsada per l'àrea de turisme de Sant Sadurní i l'establiment Cal Fer-ho i que ha tingut una gran acollida des de la seva arrencada. El programa d'enguany compta amb tres sessions que es duran a terme durant els propers dijous de juliol, cada dia amb una temàtica diferent. En aquesta estrena es proposa un tast d'escumosos de la primera anyada de la marca col·lectiva Corpinat i que comptarà amb la participació de 12 dels seus elaboradors. El dimarts 18, el tast se centrarà en escumosos elaborats a partir de vi base de criança i el dijous 25 de juliol es tancarà aquest cicle amb les propostes del col·lectiu Vida Penedès. A Vilafranca s'ha obert la convocatòria de cantaires per formar part del Cor dels Gojos. Els administradors i administradores de la Festa Major 2024, el Servei de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca i també l'equip de coordinació dels Gojos han obert la convocatòria de cantaires que vulguin formar part del Cor dels Gojos de Sant Fèlix, que es cantaran després de la novena del 22 al 30 d'agost a la Basílica de Santa Maria. Les persones interessades a participar-hi han d'adreçar-se al Servei de Cultura enviant un correu electrònic a l'adreça cultura@vilafranca.org. I acabem explicant-vos que Sílvia Serradell, de Can Trabal, s'ha proclamat campiona d'Espanya d'escacs sub-10 en partides ràpides. La localitat andalusa de Salobreña acollia la setmana passada el campionat d'Espanya d'escacs. Competint en la categoria sub-10, l'olardolenca Sílvia Serradell, veïna de Can Trabal, hi participava per quarta vegada buscant pujar al calaix. I així ho va fer. Va ser segona en el campionat de lentes i primera al de ràpides. El proper repte serà encara més difícil i és que a finals d'agost es desplaçarà fins a Praga per participar al campionat d'Europa. La Sílvia Serradell és conscient que serà molt complicat, però ja avança que s'està preparant molt per poder fer un bon paper.
Penedès en xarxa.
Ara passen 4 minuts i mig de 11:45. Tancarem programa tal com fem cada dijous de Bracet de la Música, amb les nostres Ones de Música, l'últim espai de la temporada que ens aproparà la directora de l'Escola de Música de Sant Sadurní, tot acabant la seva petita història musical. Tornem, doncs, fins a Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, explica'ns.
I encarem ja l'últim bloc del programa d'avui, com sempre, amb moltíssima música per acabar els dijous, i avui ho fem de la mà de la directora de l'Escola de Música de Sant Sadurní, Janet Porter. Molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, doncs molt bé, aquí, relaxant-me.
A més, ara que ja acabem, com aquí diu, programa, mes de juliol, última secció de la temporada, celebracions, tot.
Sí, 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 ve molt de gust, una miqueta de descans, eh? Tinc que reconèixer que ve molt de gust.
A nivell de l'Escola de Música, a nivell d'actualitat, ja heu acabat el curs, per tant, què podem dir?
Bé, poca cosa, que estem, bueno, organitzant, ja hem acabat d'organitzar, diguem-ne, el curs vinent, que promet també ser molt, molt ple de coses, i mantindrem la musicoteràpia, les tres coses de musicoteràpia que fem, la dels avis, la del taller d'altres capacitats i la d'adults, i aquest any que ve es faran tots tres al casal d'entitats, el qual serà molt, molt bo per al pobre musicoterapeuta que havia d'anar fent viatges. I després l'altra gran novetat d'aquest any és la tarifació social, que esperem que la gent se n'assabenti, que la gent s'animi i que, bueno, que faci, que ajudi a que gent que potser no podria, doncs vingui a l'escola de música.
Doncs amb això tanquem aquest bloc de ràpid de repàs de l'escola de música i anem amb la teva petita història de la música. I avui, últim programa, últim bloc, també.
Doncs sí, aquest programa serà... Bueno, m'he tingut que saltar moltíssimes coses, m'he tingut que menjar moltíssims grups, moltíssims músics, però és el que hi ha, són molt pocs minuts els que tinc, i avui arribem a l'últim, en el qual parlarem de Catalunya i de la resta de l'Estat. I bueno, és un episodi en el que jo sortiré, perquè jo estava en els anys 80 a Barcelona fent locures. I això, als 80 a Barcelona i a tot l'Estat van ser un moment d'explosió, de creativitat, de curiositat, d'experimentació. I jo, això és el que deia, jo ho vaig viure des de dins i realment era un moment molt maco, perquè tots els grups tenien molta relació entre ells, encara que fossin de ètnies musicals totalment diferents, però tot estava per fer i tots ho fèiem junts, i era un moment molt interessant també a nivell dels altres aspectes artístics també, no? Jo vaig començar amb això cap al 79, perquè jo era cantautora molt joveneta, i l'any 79 vaig fer un concertet al Teatre Romea. Arrel d'això vaig entrar bastant més en contacte, que ja el coneixia, però amb un personatge que es deia Panotxa, que es diu Panotxa, que tenia un grup en el que jo havia participat com a corista i passant la barretina, perquè tocaven al carrer, i també hi havia el meu germà i també hi havia tot de músics. Alguns venien ja de grups anteriors, com de Basura, aquest Panotxa que us dic, un grup punky que es deia Basura, o d'un altre grup que es deia Per Marxa. Bueno, hi havia tot de gent molt diversa i fèiem una música molt experimental. Aquest grup es deia La Truita Perfecta i tocàvem sobretot a la plaça del Pi. Per què us explico això? Doncs perquè aquesta Truita Perfecta es va convertir en els anys 80, 79-80, en la Ultra Truita, que va ser el primer grup en el que jo vaig cantar junt amb el que us deia el meu germà Bernat. I perquè pugueu sentir una mica el que feia aquest grup, us en presento un tema, però en el que jo ja no cantava. Jo ja vaig marxar del grup aquest, i en aquesta gravació canta el meu germà, que també és el saxofonista, que es diu Bernat, però que tothom el coneix en aquest mundillo com a Boris. La cançó és Este país me decepciona y abruma.
Este país me decepciona y abruma. Todo en él es abrupto y vil. Thank you.
Bueno, sap greu no sentir-lo sencer, com sempre. Aquesta gravació és molt posterior a l'època en la que estem parlant, eh? Vull dir, ja es nota, a més, el tipus de cançó, tot. Però em feia gràcia posar alguna cosa d'ultratruita i, clar, l'època en què va cantar el meu germà era l'adequada. En aquella època hi havia, ja us dic, moltíssims grups i tots en teníem bastanta relació amb nosaltres, entre nosaltres, i per això és molt, molt, molt difícil fer una selecció de grups. Hi havia grups com, per exemple, Clam, Distrito 5, Primera Línia, Cacao Palmono, Dios, El Hombre de Pekín, El Grito Acusador, Decibelio, Rebeldes, El Último Resorte, Código Neurótico, Goma 2, Desechables, una muntanya increïble de grups. I ja et dic, tots érem amics, tots érem bastant col·legues i fèiem coses junts. Potser amb el que teníem més relació era amb el grup Distrito 5, que era els nostres B-52, fèiem la conya d'això, i que ens fèiem ballar a totes les festes i allà on anàvem. Així que us proposo escoltar Esto Falla, de Distrito 5. Falla. És una pena no poder posar tots els temes junts, però és que tinc tantes coses per explicar-vos que no dona temps. Amb l'altre grup amb el que tenia molt de contacte, obligatòriament, perquè som parella actualment encara, no només som parella, sinó que tenim dos fills en comú i que encara estem vivint per aquí sense dormir, era Primera Línia. Així que us poso també un tastet de Primera Línia perquè tingueu una mica d'idea de sonoritats molt diferents entre elles. Viaje Suicida. I entre tota aquesta gent estava jo, també, amb el meu grup. El grup que vam crear junt amb el baixista d'Ultratruita, que es deia Gat, bueno, que es diu Gat, sempre parlo en passat, i que ens dèiem New Buildings. Llavors, també perquè veieu una miqueta el que fèiem, us posarem un trosset d'una cançó que es diu Le Dernier Homme. Teníem cançons en català, castellà, anglès i francès, perquè depenia del dia que ens hi gravàvem. Espero que us agradi, però serà també un tastet. Sur le feu. Ai, bueno, i això, us he intentat fer un tastet del que s'estava fent aquí a Barcelona, que, bueno, em falta tot, eh? Vull dir, hi havia molta diversitat, no he posat res de punky, no he posat els grans desechables, no he posat moltíssima gent, però, bueno, no es pot posar tot. I en la resta de l'estat també estàvem fent coses superinteressants i hi havia un grup, un munt de grups superinteressants, molt divertits alguns d'ells. Era una època que teníem, bueno, hi havia molt humor en les lletres i hi havia molts temes que feien referències estranyes a coses molt pop, no? En la cultura pop. Dins d'aquests grups que m'interessaven especialment, us diré uns quants, com per exemple, atenció amb els noms, perquè n'hi ha alguns que no tenen desperdici. De Ribos Arias, Décima Víctima, Polanski y el Ardor, Golpes Bajos, Siniestro Total, Aviador Dro, Toreros Muertos, La Cartija Nick, Nacha Pop, sobretot Antonio Vega, i molts, molts, molts més. Veureu que no he mencionat l'Alaska, perquè jo no tenia gaire bona relació. Però en canvi sí que escoltava molt a un altre grup que va néixer a partir dels Pegamoides, que es deia Paràlisis Permanente, que era la vessant més sinistra. Però no us proposo de sentir alguna cosa així, perquè ja és més comercial. En canvi, hi havia uns quants grups que a mi em feien especialment gràcia i que teníem, bueno, que escoltava molt. Un d'ells era de Ribos Arias i dubtava si posar-vos de Ribos Arias Branquias Bajo l'Agua, que només el nom ja té gràcia, i que a més era bastant surrealista, o un altre grup que es deia Polanski y el Ardor, amb una cançó que es diu Què harías tú en un ataque preventivo de la URSS. I crec que, vista la situació actual del món, aquest és l'indicat. Un altre grup que m'agradava molt i que va aparèixer una miqueta més endavant, si no recordo malament són andalusos, és un grup que es deia ja, i que es diu Lagartija Nick. I m'agradava molt, i aquests ja són un rotllo més seriós, però a més m'agrada molt el que estan fent en els últims temps, perquè han fet treballs amb altres persones bastant interessants, com per exemple Enrique Morente, amb un disc que es diu Omega, que recomano a tothom. I de fet em sembla que el vam posar un dia en el programa de la Consol. Doncs això, us proposo escoltar una mica Lagartija Nick amb una cançó que es diu El Nuevo Harlem. We'll be right back. bé, i per acabar aquest repassillo superràpid i super, bueno, que són propostes perquè aneu a buscar, com dic sempre, més informació, més vídeos, més tros de cançó de tot el que parlem, us vull posar un dels grups que més m'interessava de la movida madrilenya, que comentàvem abans que també va ser molt potent, bueno, ja ho sabeu tots. I és un grup que després va donar el grandiós, o almenys molt gran, Juan Perro, que és el senyor Santiago Auserón, cantant de Radio Futura. I jo crec que va ser un dels grups que va aportar coses molt interessants en el panorama, i per això jo us proposo, per acabar, la cançó Jardín Botánico de Radio Futura.
Doncs, Janet, com sempre és un plaer tenir-te al Penedès en Xarxa. Ho ha estat cada mes d'aquesta temporada 2023-2024. Amb Ràdio Futura acomiadem no només el programa d'avui, sinó aquestes ones de música d'aquesta temporada. I si res no falla, al setembre ens tornem a retrobar. Que vagi molt bé.
Relaxadets i morenos tots.
Que vagi molt bé.
Adéu, petonets a tothom.
Thank you.
Així acomiadem aquest dijous 11 de juliol. Al Penedès en Xarxa posem punt i seguit aquestes 3 hores de ràdio que estrenàvem a les 9 i 6 minuts i que ara tanquem. Demà hi tornem, serà l'últim dia d'aquesta temporada 2023-2024. Hi haurà habituals com les pistes de la Roser Ferrer, el cinema, parlarem amb Neus Franci, que celebra 30 anys al capdavant de l'Escola de Dansa Assumpte Trens, hi haurà esports i un parell de festes. I no hi faltarà tampoc la previsió meteorològica per al cap de setmana. Fins demà.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.